Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. El Departament de Salut finançarà per primer cop un total de 18 projectes d'innovació impulsats per l'Institut Català de la Salut i una desena de centres sanitaris de tot Catalunya. La iniciativa s'emmarca en el programa de compra pública d'innovació en salut del govern. L'actuació té per objectiu millorar la qualitat i l'eficiència de l'atenció sanitària i suposarà una inversió de 30 milions d'euros. La meitat d'aquest import l'aportarà la Generalitat i la resta s'obtindrà de fons FEDER. Entre les iniciatives que es desenvoluparan destaca un programa per monitoritzar els pacients crònics i millorar la comunicació entre els metges i els malalts, un altre per reduir les malalties de transmissió sexual o un per fer hemodiàlisis a domicili. El nou programa l'han presentat la consellera de Salut, Alba Vergés, i el vicepresident del govern, Pere Aragonès, en un acte a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan d'Espí, un dels centres des d'on es desenvoluparan un dels nous projectes d'innovació. Ara anem fins a Badalona perquè una nova família suma els acampats davant de l'oficina local d'habitatge i amb aquesta tornen a ser les quatre famílies reunides davant del pavelló olímpic. Segons la plataforma d'afectats per la crisi, el balanç de les tres setmanes que dura l'acampada és molt dur, tot i el suport i l'ajuda d'algunes entitats com la mateixa PAC o la plataforma antifeixista de Badalona. Ens informa la Sònia Narváez des de Ràdio Ciutat de Badalona. Bona tarda.
Bona tarda. Tot i el suport de les entitats, les famílies han passat moments molt difícils al carrer. Alguns membres de la plataforma antifeixista de Badalona ja han passat alguna nit amb els acampats, però la companyia no és suficient per fer front al problema que suposa viure al carrer. Escoltem Harmonia Díaz, portaveu de la plataforma d'afectats per la crisi.
El balance es duro, ¿vale? Las familias, vivir en la calle no es una situación agradable para nadie, sobre todo cuando hay menores. Y bueno, gracias que al apoyo de la PAC, ¿no? Y que entre todas nos damos apoyo y solidaridad, pues lo llevan algo mejor, pero bueno, hay momentos bastante malos.
Amb el final del curs escolar, el panorama no es presenta millor pels acampats. Els nens en edat escolar passaran l'estiu al casal La Salut Alta i els més petits amb les seves mares al carrer. La revetlla de Sant Joan, les famílies gaudiran de la companyia d'alguns membres de la PAC.
Gràcies, Sònia, i anem fins a Manresa, en concret a Vic, perquè després de 30 anys a Vic deixaran de fer-se judicis penals. El Tribunal Superior de Justícia ha decidit finalment que mentre no hi hagi un local adequat a les vistes es faran a Manresa, ni les obres de reforma que el Departament de Justícia ha fet a les instal·lacions del carrer Doctor Junyent, ni l'oferiment per part de l'Ajuntament d'un espai per acollir un dels tres jutjats de Manresa de manera permanent ha evitat la decisió. Natàlia Peix, el 9FM, bona tarda.
Bona tarda. La sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit que a partir del 30 de setembre, els tres jutjats penals de Manresa deixin de desplaçar-se setmanalment a Vic per fer els judicis de la comarca d'Osona, cosa que ha passat els últims 30 anys. A partir d'aquesta data i fins que no hi hagi un local adequat per fer els judicis, advocats, procuradors, testimonis, víctimes, acusats o pèrits d'un procés penal hauran d'anar a la capital del Bages per les vistes. El Col·legi d'Advocats presentarà al·legacions a la resolució del tribunal. El seu degà, Joan Riera, augura que creixerà el nombre de judicis que no s'arriben a fer.
Allunyar la justícia d'allà on s'ha de prestar, doncs sempre és un perjudici per la persona que requereix l'auxili del jutjat. I bàsicament, més encara, això és més complicat amb els temes penals, que els temes penals sempre hi ha gent que té menys recursos.
Des del Departament de Justícia qualifiquen la decisió del DCJ de desproporcionada i injustificada i recorden que s'han fet millores al local que acull els judicis. La Conselleria també defensa l'opció de traslladar de manera permanent a Vic un dels tres jutjats penals de Manresa, pel que l'Ajuntament ja ha ofert un local a la Ronda Camprodon, una proposta que el Tribunal Superior de Justícia no veu viable.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs encetem la tercera hora del programa i ho fem coneixent el preu del peix que, bé, com sempre, ens porten els diferents companys al llarg de la setmana. Però abans, de sobte, un dia tanquen una entrevista, la fas, i un cop feta l'entrevista, dius... I què faig amb ella? Doncs la titules de la següent manera... La mejor golfista catalana de la actualidad se siente fascinada por las barandas de hierro forjado y las vidrieras que embellecen muchos edificios de la ciudad. I aquest és el titular. És a dir, després d'estar-te mesos intentant contactar amb la millor golfista catalana del moment, al final de tot, després d'estar-te una estona xerrant amb ella i d'entrevistar-la, suposo que, evidentment, fent preguntes interessants, intentant conèixer-la una miqueta més, la conclusió a la que arribes és que li agraden les baranes de ferro i les vidrieres antigues. La veritat és que molt no convida a llegir la resta de l'entrevista si això és el més destacat. Però a vegades ens passa i, per tant, bueno, hem de ser conscients de que no sempre tothom té coses a dir. Nosaltres, per sort, sí, sovint tenim coses a dir, coses a explicar, coses a compartir, i ens agrada fer-ho totes les tardes de 4 a 7 en aquesta aventura que es diu El Far i del qual en sou part de la família tots els que ens escolteu des de les 4 fins a 7 o us aneu incorporant al llarg de les diferents hores de la tarda. Què ens agrada molt fer? Doncs viatjar a les cofradies, i és el que farem ara mateix.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs vinga, anem a oferir-vos el preu del peix i, com dèiem, ens agrada viatjar, conèixer cofradies i és el que fem cada setmana de la mà d'en Josep i la Isabel González. Què tal, Isabel? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Josep Maria. Doncs sí, estem aquí a la confraria d'Arenys de Mar. Hem vingut fins a la confraria per saber com ha anat i com estan anant aquestes jornades de pesca. Pel que sembla, quan hem arribat, hem de dir que hem arribat uns 10 minutets abans. Molt de moviment encara aquí a la confraria d'Arenys de Mar. Per tant, entenem que ha estat una bona jornada de pesca, de la mateixa manera que, si us en recordeu, ho explicàvem la setmana passada, que tots els dies estaven funcionant molt bé. Doncs sembla ser que almenys avui, en tot cas ara li ho preguntem, qui ens acompanya, com sempre, Martí Cadellans. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Molt de moviment quan hem arribat. Encara queda una miqueta de moviment. Això és sinònim, és igual a que avui ha anat molt bé o és que han entrat les barques més tard?
No, normalment han entrat bé, però la passa que ara també en aquests dies van més barques a la gamba i tarden una miqueta més a entrar, però han entrat bé. I a la gamba, gràcies a Déu, aquests dies ha agafat bastant de gamba.
Què és bastant de gamba?
La proporció és que hi ha de gamba petita, n'hi ha menys, i n'hi ha molta més de mitjana i grossa. Però hi ha barques de 70, 60 quilos, 80 quilos, i algun potser que sigui li falli, però sigui 50, però són, hasta poden arribar a 100, depèn del lloc davant.
De fet, això ja ho explicàvem la setmana passada, que la gamba petita doncs escassejava una mica més, però que de mitjana i de gran n'hi havia i força. Hem seguit la tendència. També explicàvem que el preu estava bé, no diguem que era elevat. No sé si aquesta setmana ha davallat una miqueta o ens hem mantingut en el preu.
No, el preu de la gamba no ha baixat. Gràcies a Déu per pescadors, vull dir que el preu de la gamba s'aguanta bastant bé amunt, perquè la petita ha arribat a estar 30 euros, la mitjana és estar 45, 46, 43, 42, i la grossa de 70 i pico no ha baixat avui tampoc.
Tota
la setmana anem igual. Tota la setmana. També influeix que també a la part de Tarragona no n'hi ha, però aquí n'hi ha molt de més grossa ara i té més valor.
També he vist un parell de cubetes amb gamba blanca.
Gamba blanca també no n'hi ha tanta com aquests dies, perquè van més a l'escamarlà, i l'escamarlà també n'hi ha hagut bastant i ve de preu. I vull dir, el preu, raonablement, també es pot dir que ha anat molt bé.
Molt bé, especifiquem.
Bueno, els preus que es levanta l'escamarlà petit, entre, no, entre 10 i 11 euros, i hi ha una cubeta sola.
Les últimes ordres.
I et sentit dir i la gamba blanca que ara estem a 30 i pico, 35, 34, 36 euros la gamba blanca grosseta.
Déu-n'hi-do, està molt bé.
Però fallos una miqueta és la maire, perquè van més a l'escamarlà, les bròtoles també n'hi ha hagut bastant, a part de les sèpies, els molls, els dentos i els sonsos, com que ara dia de matí, que ara dia de matí estem venent avui entre 400 i 500 quilos diaris, vull dir que hi ha sonsos també.
I el preu del sonso?
També, bueno, el preu del sonso ha baixat una mica perquè ja és més granadet. Entre 10 i 9 i pico, i 12 i 11, depèn del moment si veu un moment que t'has patit. I ara un baixatet havia deixat 8 o 9 cuetes de peix i ja he tingut de tornar a buscar-ho.
I escolta'm, els sardinals també comentaves força bé.
Els sardinals avui també s'ha pescat bé. Hi ha hagut 3 barques de seitor que han anat sobre 40 euros la caixa. A producció de 10 quilos, vull dir que anar a caret. La sardina, hi ha hagut dos barcos, una que ha portat 400 caixes, que no li ha anat massa car perquè avui la sardina és més mitjana, però hi ha hagut sobre 20, 22, 23 euros la caixa. Hi ha hagut alguna de 16, 17.
La tendència, això sí, estem veient sobretot d'algunes espècies, és una miqueta a l'alça el preu. Això no sé si és influència el que comentaves, que en altres zones escasseja una miqueta més.
No, però no, perquè els que la Xina ara ja comença a sortir i vulguis o no vulguis també el valor per aquí de baix es pesquen més o menys, però més tamany, i això té més valor, igual que fins de setmana, que és Sant Joan, també pujarà demà i de passat el preu de les gambes, tot això, i la sardina, també tenen tendència el divendres, si no passa res, també pujar bastant el preu.
Per tant, esperem que, a més s'espera bon temps, per tant s'espera que la setmana acabi bé en quant a pesca, i a més amb un augment lleuger del preu. Per tant, no ens podem queixar dels dies de pesca que estem tenint, no?
No, gràcies a Déu, pels pescadors s'hi va bastant bé i tot el preu s'aguanta bastant bé raonablement. El temps de mà, aquell dia que plouro, anem-hi...
Vaja, és que no l'encerto ni una. Escolta, quan fa vent i dic que fa vent, en Martí em diu que no. Quan dic que fa bon temps, em diu que no, que farà mal temps. Escolta, no ens posem d'acord tu i jo, eh?
Sí, home, sí que ens posem d'acord. Sí. El que passa que, vulguis o no vulguis, ve una borrasca, però potser no farà res. Ja
això encara no ho has après. Si jo dic que farà bon temps, s'ha de dir que farà bon temps, encara que sigui mentida. Això funciona així.
Bueno, jo, home, ja saps que l'experiència també es voleix molt.
És la democràcia.
Sí, és per tant, una borrasca demà, però divendres no, eh? Divendres s'espera, veus? Jo ja sabia que divendres serà...
Ah, veus?
Dilluns. Divendres i dissabte i diumenge.
Molt bé, doncs tindrem un final de setmana bo. Ho explicarem, en tot cas. Martí, ens n'alegrem d'aquesta tendència bona que estem tenint, almenys per la nostra, per la zona del Maresme barcelonès. Esperem que continuï així les properes setmanes.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
A reveure.
Doncs ja està, escolta'm.
Sí. No, un esperit de contradicció, el Martí.
Totalment. Si pensa que quan bufa vent aquí, que no s'hi pot estar, però en Martí no bufa vent, això no és res. Per tant, ja veurem. La borrasca de demà, com no hi hagi borrasca, demà el truquem.
I tant, demà tots alerta. Cada dia ens el perseguirem, ja veuràs tu.
Exacte.
Per cert, feu-vos amic nostres de l'Instagram, que sovint quan l'Isabel va a les cofradies penja unes fotos fantàstiques. Vull dir que...
Bueno, no tenia previst penjar-les, ara quedarem malament.
No, doncs no la pengis. No ens ho feu avui, la setmana vinent. Espereu-vos uns dies.
Bé, gràcies. No, feu-vos igual, però...
Sí, però no espereu res avui. Vale, d'acord. Feu-vos igual, però pel que pugui anar venint. Vale? Ja està.
Correcte, sorpresa.
Vinga, fet. Gràcies, Isabel, que vagi bé.
Fins a veure.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. Històries de mar.
I volem parlar d'història avui. Històries de mar, evidentment, sempre parlem d'història, però ens volem anar als orígens, als orígens de moltes coses i sobretot d'una part del nostre país molt important. Daniel Rodríguez, amb qui parlem avui?
Doncs, abans que res, vaig a fer una reflexió. Imagina't que ara vens cap a les meves terres i ens posem davant de la central nuclear, davant de Llostos.
D'acord.
Imagina't molts pescadors pescant al davant. Ara és una imatge que encara podem veure en algunes barques d'Armenors, però és que aquesta zona, la zona de l'Almadrava, va ser una zona pesquera molt important de la tonyina roja. Aquí també la tradició, i per això també utilitzant l'art de l'Almadrava es pescava en aquestes aigües de l'Hospitalet de l'Infant, però molt properes al port de l'Ametlla de Mar. Doncs s'ha fet un treball, una investigació, una recuperació d'aquesta història en format llibre. En volem parlar amb l'autora del llibre L'Almadrava de l'Hospitalet de l'Infant, paradigma de les almadraves catalanes en època moderna, que és la doctora en història moderna de la Universitat Rovira i Virgili, la Judit Vidal.
Judit Vidal, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
La zona de l'Almadrava, una zona que probablement no hem sabut valorar adequadament.
Exacte, sí. Jo crec que bueno, era una part de la zona, bueno, de la història costera, no? de la història del litoral català, que quedava una miqueta buida. Les almadraves van ser molt importants al Mediterrani, però sobretot a Sicília i a Sardenya. I aquí a Catalunya pues, van ser importants, però no fins a aquest punt. Llavors, bé, crec que era una cosa que calia estudiar.
Judit, bona tarda. Parlem d'una zona que avui en dia doncs, és una urbanització, un espai vacacional, un espai doncs, turístic, però que anys enrere era un punt de pesca molt important i on hi anaven pescadors, deia de l'Ametlla de Mar, perquè era un dels municipis més propers, però també arribaven a venir de zones del sud de València. Per tant, era una zona de pesca molt valorada i entenc també preuada pels pescadors de l'època.
Sí, exacte. Bueno, la història de l'Almadrava, el que explica el llibre, és una història de llarg recorregut. En realitat, vull dir, l'Almadrava, l'Hospitalet de l'Infant, és una Almadrava que té 400 anys d'història, i en els seus orígens, els pescadors que hi arribaven segurament eren sicilians, perquè la tècnica de l'Almadrava era una tècnica siciliana. Sí que és veritat que, acabat amb els anys, sobretot a la zona de Dènia, va ser la zona on més força va agafar la tècnica de les almadraves, i el que recorda és que aquí, bueno, sobretot ja a principis dels anys 20, quan, bueno, del segle XX, no? Sobretot els anys 20, els anys 30 del segle passat, aquí venien molts pescadors de la zona de Benidorm, perquè els que havien agafat més fama de ser els bons pescadors en Almadrava eren de la zona de Benidorm. Per tant, tindríem aquestes dues vessants, no? Per una banda, s'intenta remuntar els orígens, encara hauríem d'anar amb gent que venia de més lluny, que vindrien de Sicília, però encara el que deies, no?, de la zona de València, doncs sí que és veritat que aquí a la zona de l'Ametlla i de l'Hospitalet encara queda gent que té els seus orígens aquí a Benidorm i aquesta zona, que és on venien la major part dels pescadors d'Almadrava.
Deies que té una història de 400 anys, perquè quan comença aquesta Almadrava i què n'hi ha de documentat d'aquest petit espai del terme de l'Hospitalet, al límit entre l'Hospitalet i l'Ametlla de Mar, de la història, que com es va començar a pescar en aquest enclavament?
Mira, la tècnica de les almadraves és una tècnica molt antiga, se remuntaria a l'època preromana, abans dels romans, i segurament durant tota l'època romana i medieval es va pescar a les nostres costes, tant, bueno, a tot el litoral de Catalunya. Però després, cap al segle XVI, el que és la tècnica de l'almadrava té tot un canvi tecnològic molt important que es du a terme a Sicília, i és des de Sicília que al segle XVI aquest art de les almadraves, però amb aquesta tècnica nova, s'expandeix a tota la resta del litoral mediterrani, sobretot de València, Catalunya i de Sardenya, provenint, com us dic, de Sicília. Llavors jo tinc, bueno, en el meu estudi hem pogut constatar que el primer any on es dona una concessió, el rei dona una concessió per pescar amb aquesta tècnica d'almadraves, sí, al litoral català és de l'any 1578. 1578 és aquest any que podríem dir que marca l'inici de la pesca de l'almadrava amb aquesta tècnica innovadora més fixa. Llavors, en l'estudi s'ha constatat que el primer any que podem assegurar que es va pescar amb almadraves a l'Hospitalet de l'Infant és l'any 1594. Per tant, hauria de ser, és posterior al 1578, però és anterior al 1594. Entre aquests 20 anys de diferència, més o menys, és quan situaríem l'inici d'aquest art a les costes, doncs, aquí del litoral del Camp de Tarragona.
De fet, per qui ens estigui escoltant i no ho conegui, la tècnica de l'almadrava consisteix en posar una xarxa al fons, no? I aixecar-la, no? Per agafar tot el peix que queda en superfície, per entendre'ns.
Sí, és un entel complex explicar-ho així en poques paraules, però com us dic, bueno, la tècnica de l'almadrava en realitat distingeix com a quatre tècniques diferents. Hi hauria la tècnica preromana, que seria més aviat un art de rastre, però encara hi ha aquesta altra, que és la tècnica que arriba al segle XVI, que ja es tracta, com estaves explicant, d'un art fix. Un art fix vol dir que l'introduïen dintre el mar, una sèrie de xarxes, una ciutat gairebé de xarxes que es fixava dintre el mar cap a principis d'estiu, i estava fins al setembre, o sigui, estaven les xarxes submergides 2 o 3 mesos al mar. I era, doncs, tot un complex, tota una estructura de xarxes dintre el mar, que el que feia era atrapar les tonyines, i encara, com explicaves, hi havia una part de les xarxes que s'anava pujant, no? Era una cambra que estava tancada per la part de sota, i en el moment que es duia a terme la matança, no? Es duia a terme pròpiament la pesca, el que feien era anar pujant la xarxa fins a deixar les tonyines a nivell de superfície i allà era quan les mataven. I llavors, doncs, així consistia d'una forma així fàcil a la pesca de balmadrava.
Una pesquera que es va mantenir fins a, podríem dir, 1950-1960, que ja comença la decadència d'aquesta zona. Què va passar aquí? Perquè la zona de l'Almadrava perdés pes com a punt de captura de la tonyina de la costa catalana.
Sí, com deies, i per això una mica del títol del llibre, no? Paradigmes de les almadraves catalanes, és perquè l'Hospitalet de l'Infant, de moment, és el lloc on s'ha constatat que és la primera referència documental de que una almadrava es va calar a Catalunya, no? Una almadrava de Montalegre, una almadrava fixa, seria l'Hospitalet des del primer lloc, i també és l'últim. També és de totes les... O sigui, va haver almadraves a diverses zones de Catalunya, per exemple, Roses, també té la platja de l'Almadrava, el Maresme també va haver almadraves, però l'última almadrava també va ser aquí a l'Hospitalet de l'Infant. I com deies, sí, més o menys cap a l'any 1962, que es deixa de calar aquesta almadrava. Les causes són bastant variables. Les causes generals, podríem dir, és que ja les almadraves en aquest moment, ja cap als anys 50 i 60, perdien sentit perquè hi havia altres tècniques més avançades, sobretot vaixells que pescaven les tonyines a alta mar. Les almadraves no deixen de ser un art de pesca que respecta les migracions estacionals de les almadraves, però quan comencen a haver vaixells que ja pesquen les tonyines a alta mar, les almadraves perden importància. També es diu que la contaminació del mar en aquests anys, o sigui, l'inici de tot el que serà la contaminació del mar, farà que baixi molt la quantitat de sardina, per tant, també la quantitat de tonyina, que al final les tonyines busquen els bancs de sardina. Per tant, la contaminació del mar segur que va tindre molt a veure, i encara la rendibilitat, evidentment. Doncs arriba un punt que aquestes almadraves, el cost que tenia pel preu que tenia la tonyina, no era rendible. Per què Hospitalet va ser l'últim i per què concretament Hospitalet es deixa calar l'any 62? Doncs veiem els testimonis orals, se diu que la persona, bueno, que la madrava havia entrat en crisi perquè no era rendible, que el capità, la persona que la dirigia en aquell moment, era una persona que no tenia una gran experiència, i bé, una miqueta totes aquestes, doncs, aquest cúmul de causes seria el que va fer, doncs, que finalment l'any 1962 més o menys decidissin que ja no l'acabaven més.
Perquè en el teu llibre, en el teu treball, també tens pescadors, has pogut recuperar testimonis orals de pescadors que van estar en aquesta almadrava, en la seva recta final de vida?
Bé, jo soc doctora en història moderna, llavors aquest treball deriva de la meva tesi doctoral, i la meva tesi doctoral va ser va especialitzar sobretot en els segles XVI i XVII. Llavors jo la part que he treballat més són els orígens d'aquest almadrava. Llavors sí que ara amb el llibre que s'ha publicat, Hospitalet de l'Infant, a part d'explicar els orígens, que és la part que jo més he treballat, sí que he fet una miqueta com allargar, no?, fins a conèixer l'última part. Llavors, jo no he fet entrevistes directament a pescadors, però sí que hi ha hagut altres historiadors locals o gent del poble que n'havia fet, que havia recopilat fotografies, i jo he begut una miqueta, no?, m'he basat, doncs, en aquestes entrevistes que eren treballs anteriors, en fotografies que quedaven, i bé, si s'han pogut, o sigui, sí, s'han fet algunes entrevistes, però no les he fet jo directament, sinó que les he recuperat de treballs anteriors, de petites coses que s'havien fet, i si al llibre, doncs, surt algunes referències i alguns noms, fins i tot, doncs, s'ha recuperat un cens de l'any 35-36, on encara es veuen, doncs, els noms dels pescadors, i que sí que s'ha pogut... No és un treball de fons oral, però sí que hi ha alguna referència.
Em fascina amb quina facilitat s'oblida determinades qüestions relacionades amb la nostra tradició. Fixa't, quan sovint es parla de la platja de l'Almadrava, ens anem o a l'Hospitalet de l'Infant o ens anem a Empúria Brava, no?, que també hi ha la platja de l'Almadrava. Tu referenciaves les almadraves del Maresme, alguns ni ho recordàvem, que aquí hi havia hagut almadraves, i probablement molta de la gent que ens estem escoltant segurament ni sap el que era una almadrava, no? I en aquest sentit hi ha tota una mena d'oblit de totes aquestes tradicions, de tota aquesta manera de treballar, que bé, és, en certa manera, és preocupant.
Doncs sí, la veritat és que sí, per això, doncs, hem començat una miqueta dient, no?, la importància d'aquest treball, de recuperar aquesta part de la història marítima, perquè realment és el que dius. Vull dir, a mi em va sorprendre molt, bueno, jo de fet abans de començar la tesi tampoc era la primera que no sabia el que era una almadrava, però llavors quan estava fent la tesi i li veia a la gent que estava fent la tesi sobre les almadraves, aquí a Catalunya pràcticament ningú m'acontestava, ah, si l'almadrava és això de la pesca. En canvi, bueno, jo una part del meu treball el vaig fer a Itàlia, el vaig fer a Sicília, a Sardenya, allí és veritat que vam haver moltes més almadraves, però quan jo deia que estava estudiant la Letonare, no?, en italià, tothom sabia el que era. Llavors, és una miqueta, no?, el que deies, doncs aquí faltava una miqueta recuperar, no?, aquesta part, perquè sí que és veritat que persones queden al nom de la platja de l'Almadrava, sí, a Hospitalet i a Roses, però si no quedessin els topònims, segurament aquí s'hagués perdut per complet que va existir aquesta tècnica de pesca. I és el que deies, vull dir, aquí va ser molt important l'Almadrava de Blanes, la de Llançà, va ser molt important, sobretot ja al segle... a principis del segle XX, de les almadraves més importants de la península estava aquí Llançà. I és veritat, pràcticament no em queda record d'aquestes almadraves. Mm. I perquè no n'ha quedat el topònim, per tant, s'ha oblidat i estem parlant d'una cosa que fa 60-70 anys. És a dir, que no és tan antiga.
Doncs, escolta'm, bona feina la que ha fet la Judit Vidal, que és doctorada en Història Moderna de la Universitat Rovira i Virgili, de recuperar tota aquesta tradició, de posar-la en un llibre i de donar-nos l'oportunitat, espero, de tenir inquietud per saber-ne més, per conèixer més i per recuperar el que, al cap i a la fi, forma part també de la nostra història, de la nostra tradició, no?, de la nostra manera de pescar, nostra, i dels italians, i segurament els francesos també la van fer servir. Vull dir que no és tan nostra, el que passa que, com que tenim tendència a oblidar-ho, és com si ho regaléssim una mica. Jo crec que això hem d'intentar evitar-ho. Judit, ha estat un plaer conèixer-te. Moltíssimes gràcies i endavant amb la investigació, endavant amb la feina. I quan tinguis més, doncs vinc aquí al FARC, que ens agrada això de la pesca i la navegació, a línia oberta. Que vagi molt bé.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't molt, a reveure, molt bona tarda. És molt curiós, Daniel, hem d'anar de vegades a Google per explicar coses que formen part de la nostra història.
Bé, jo com que sóc de l'Ametlla i l'Almadrava sempre l'hem viscut i sempre n'hem parlat, bé, però és veritat que és una història una mica desconeguda per tota la gent que estiueja en aquest punt, que és fantàstic, si el voleu descobrir, tot i que malauradament tenim una nuclear a tocar.
Bueno, gràcies. Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Jugues damunt sa tenassa, dus un biquini i els teus ullarros a sa cara, vers rínxols negres aguanten aigua salada. Terràquies amb eixos nívides de flots submarines, treus el cap i me dius que hi ha molt de peixos. Juc a matar pensaments inconexes, guspires de sol, a la mà són reflexes, surts i t'aixugues que fas, matant helicòpters, rebuinant de còctels. Agafes el cotxe i pilotes, poma de rodes a carreteres, vas a tot hòstia i no toques voreres, ve una curva i no frenes. Sona la ràdio el cigala, por Dios que bonita és la mañana i tot és perfecte, i cantes un tros en directe. Let's be honest. de sal coniforme.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'incendi de les Terres de l'Ebre, de Móra d'Ebre, controlat. Així ho han anunciat els bombers de la Generalitat, que a hores d'ara treballen a la zona amb 13 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris, calculen que encara queden un parell d'horetes per acabar de remullar bé la zona i en tot cas, s'espera que això pugui fer-se amb absoluta normalitat. Bona notícia. Al final s'hauran cremat bé poca quantitat de massa forestal, tot just una hectàrea, 1.000 metres, vull dir, no gaire, gràcies a Déu, perquè com hem dit altres vegades, no està la cosa com per anar assumint riscos. Molt de compte la revetlla de Sant Joan, molt de compte la nit de diumenge, dilluns, sobretot aquells que estigueu en zones properes al bosc, en zones properes a l'entorn natural, perquè és una nit molt fotuda. Més de la meitat dels incendis que es fan a Catalunya al llarg d'un any tenen lloc aquella nit. Després no tenen més transcendència, però més de la meitat dels incendis d'un any tenen lloc aquella nit. En parlarem aquí al Far.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
La veritat és que si de tot el que parlem a l'apartat de gastronomia del programa, de tot ho provéssim, en mengem, sovint, però si cada setmana no passaríem per la porta. Avui portem un plat que, malgrat el nom, l'all cremat, ja veus tu quina gràcia, l'all cremat. Cremes l'all, s'ha acabat el tema? No, hi ha molta cosa a explicar, que sí, Ivan?
Ui, ara t'estaven escoltant els meus convidats i ja veuràs, ara el que et diran.
No em pentinaran perquè no poden, però si poguessin ho farien.
Efectivament, parlem d'aquest plat de l'all cremat. Els seus ingredients principals serien l'all i el peix. De fet, és un plat amb molta tradició, De fet, aquest cap de setmana tindrà lloc la 47a edició del concurs d'all cremat aquí a Vilanova. I com et deia, per parlar-ne, avui ens acompanyen dos cuiners que coneixen molt bé aquest plat. Pere Arenas, Xavier Mestres, molt bona tarda, benvinguts.
Bona tarda.
A veure, ara en Josep Maria deia que és cremar l'all i prou, però això no és ben bé així.
Home, això també és que fem un bufador, però no seria el mateix resultat. Però vaja, una mica cremat sí que ha de ser ben torrat.
Escolta, jo deia que l'ingredient principal és l'all i el peix, però tampoc és ben bé així, perquè em comentaves també que es pot fer amb pollastre, per exemple.
Sí, home, evidentment. Bueno, l'all cremat no és més que un sofregit d'all, tomàques amb un bon oli, i s'ha de deixar que vagi sofregint lentament fins que agafi un color de xocolata, que diuen els mariners. Mm-hmm. Això vol dir un color torraret ja, Ja ha perdut el vermell del tomàquet i va agafant una tonalitat més marró, diguéssim. Aleshores, si posa aigua, es deixa arrencar un bull fort i s'hi posen pes i el peix que toqui aquell dia. Mm-hmm. Si el peix veiem que és de carn més ferma, s'hi ha de posar més aviat. Si és de carn tova, perquè es pot fer amb tota mena de peixos, fins i tot de maires o de seitons o de sardina, doncs, evidentment, l'incorporarem quan les patates siguin gairebé cuites. I res, això i una mica de sal i prou.
Però clar, aquí ara en Xavier ens estava explicant una miqueta la manera de fer-lo, però imagino, Pere, també que depèn del cuiner, no? Depèn de la família, perquè això també és un plat de tradició familiar, de tradició de pescadors. Cadascú té la seva manera de fer aquest plat. És un plat molt lliure, no?
No, mira, les coses només es poden fer de dues maneres.
Com?
O bé...
O malament.
No, bueno, val. Això ho ha dit vostè, però podria ser. Però és veritat, no, a veure. És el plat tradicional d'aquí, no cal que li canviem més coses ni li afegim res. Que algú a casa seva, evidentment, les escales cadascú les baixa com pot, no com vol, com pot. I a casa seva li agrada posar més coses, o treure-n'hi, o... Però vaja, la gràcia d'aquest plat precisament és això. És la cuina de les tres S's. És una cuina senzilla, de pocs ingredients. És una cuina saborosa, perquè és molt gustós, i és una cuina saludable. Mm-hmm. Doncs mirem de respectar una miqueta aquesta idea, i després cadascú a casa seva, ja dic, que ho faci com vulgui i ja està.
Deies que és un plat típic d'aquí, de Vilanova i la Geltrú, però en tot cas és un plat que està estès al llarg de la costa, és a dir, a Tarragona, al Maresme, a la Costa Brava també el trobaríem, aquest plat.
Jo crec que són plats que són de la costa catalana, que a Vilanova el denominem all cremat, però en altre lloc, segurament, que fent-lo el mateix, a lo millor deriven a dir que és un ranxo. I possiblement és el mateix, a lo millor li afegeixen el que deia una mica el Xavier, que en aquell moment, en una altra zona de la costa, a lo millor li fan la picada de nyora, d'ametlles, que, bueno, està dintre de la família, dels ranxos i del menjar senzill dels mariners. Un detall que també el Xavier no ha comentat, jo ho dic perquè en aquest sentit m'agrada molt, és que la patata, sempre que la gent la faci, és queixada. Perquè al trencar-la, per una mica el midó, i aquella aigua que hem posat, li farem un puntet de lligar-la tota. I per tant ens quedarà la salsa com a més homogènia.
Escolta'm, però hi ha una cosa, mira, si una cosa que hem après els darrers anys és que jo recordo quan era petit hi havia dos patates, les blanques i les vermelles, i ja està.
Sí.
Ara
ai, ai, ara aquí no, no, la iglesia hemos topado.
Ja saps on vaig.
Déu-n'hi-do l'embolic.
Ara no, ara hi han patates sé, de fregir.
600 o 700 sí. varietats.
Sí.
Jo crec que el millor en aquest cas és anar al que us vengui la verdura, que sigui una persona de confiança, escolta, vull fer aquest plat, què m'aconselles? Quina patata m'aconselles? Per fregir, doncs segurament que serà una patata que tingui una mica més de midó, més sucre, i quedarà torrada, rostideta més aviat. Jo què sé, a mi per bullir m'agrada l'àgria, per exemple, que és una patata de pell vermellosa, i que és una que també deixa una mica de fècula, com deia abans en Pere, però bueno, és una patata que bullida doncs queda molt, molt mantegosa, molt bona. I en canvi n'hi ha d'altres que serveixen més per fregir o per fer el caliu o per fer com sigui. Però jo crec que el millor és anar-se a buscar consell a qui realment tracta molt amb patates i les entén i bé. Si no, és un embolic.
Si no, és un liu. Ara intentarem sí. aprofundir en això. Però deixeu-me, perquè, clar, de l'all cremat hi ha dos elements fonamentals. El peix, ja ho heu dit vosaltres, qualsevol tipus de peix, els bons productes i l'all, que és el cap i a la fi qui li dona nom al plat. Cristina Cantal, i amb això sembla que ens pots ajudar una mica.
Sí, perquè l'Ajuntament de Cornellà de Terri també participa d'aquesta 47a edició aportant els alls dels concursants. Aquest municipi del Pla de l'Estany hem de dir que també és reconegut per la seva Fira de l'All que s'hi fa a l'octubre. En parlem amb l'alcalde de Cornellà de Terri, en Salvador Coll.
Salvador Coll, molt bona tarda, alcalde.
Molt bona tarda.
Escolti'm, quants quilos d'alls o quantes tones d'alls portaran cap a Vilanova?
Bé, això també depèn de la participació que hi ha, però nosaltres ja fa 4 anys que estem col·laborant amb els amics de la Cofreria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, que fan el tradicional concurs d'all cremat dins les festes de Sant Pere, no? Les festes del mar, que en diuen ells, doncs aquestes setmanes de Sant Joan i Sant Pere. No? La veritat és que és una sort poder trobar sinergies, no? Ja que el concurs doncs, d'all cremat hi ha un element que és el peix, que ells precisament l'utilitzen doncs, per fer aquest concurs d'all cremat, i nosaltres tenim l'all, que també és un producte indispensable i també era un producte important a la comarca del Pla de l'Estany al llarg de la història. No? Per tant, era una sinergia important i hem de fer-ho fer servir i també doncs, de promocionar la Fira de l'All també a la part de Vilanova i Geltrú.
Senyor alcalde, em permet una pregunta, sisplau.
Sí.
L'all aquest que ens porten aquí per fer l'all cremat, que és de secà o és de... És all de secà o és all...
És all de secà, és l'all que ve de la secà. Antigament, sí. Ens venia aquí moltes vegades, la història ens diu que hi havia molts distribuïdors d'all. És a dir, la comarca del Pla de l'Estany era una terra d'all. El que passa que al llarg doncs, de la història doncs, aquesta producció s'ha anat desplaçant cap a altres indrets de la península doncs, que hi ha més favorables per al cultiu, no? En aquest cas, doncs, per la part de la CET, que hi ha moltes empreses d'aquí de la comarca Pla de l'Estany que tenen també seu allà, doncs que allà és on te cultiven l'all. I, per tant, per nosaltres sí que és veritat que és un honor poder formar part d'aquesta xarxa, no?, que tenim, doncs, amb l'all cremat amb els amics de Vilanova i la Geltrú, que també és, cal dir que l'all cremat és difícil de fer, tot i que sembla fàcil, perquè
sí, sí.
Que l'all no te sacrimi perquè llavors ja pots llençar-ho tot.
No, sí, és veritat. És
estic aquí mirant allò. Mentre vostès van parlant, jo vaig fent investigació també, eh? L'Ivan m'ha posat quatre notes i jo vaig també... I escolti, no és gens fàcil això de fer l'aicramat.
No.
I és...
No.
Els que som matussers, ja li dic que no ens en sortirem segur ni a la primera ni a la segona vegada. No. Però deixi'm preguntar-li una cosa... Ostres, l'all, vostès que aquí a Cornellà de Terri cultiven l'all, és d'aquests productes que, si ara anem a un mercat, poca gent sabrà d'on ve. És a dir, coneixem els tomàquets, les cebes, però escolti'm, l'all que el porten? De la maduixa, com, per exemple, com la maduixa de Huelva o com les llimones de no sé on, i digo, ah, no, l'all, no en tinc ni idea. És molt curiós el desconeixement que hi ha envers un element culinari tan important per a la nostra gastronomia.
Exacte. La veritat és que és un element importantíssim i que moltes vegades aquest producte que ens surt de la terra, aquest producte que moltes vegades resulta ser aquest quilòmetre zero, tot i que ja dic que la major part de l'actual producte ens ve de llocs com Albacete. Però sí que és veritat que per nosaltres oferir com a producte quilòmetre zero, que moltes vegades anem a buscar productes que ens venen de fora i que moltes vegades són productes de la terra que estan envasats a fora i que llavors ens retornen, doncs poder buscar i trobar aquest producte moltes vegades a mercat, doncs fa que tenim aquesta qualitat més important, encara que el preu també doncs, sigui un fet destacat, però tens alguna més important que és de qualitat, no? Hi ha molts tipus d'alls, ara també s'ha posat de moda l'all cremat, l'all negre, és un all una mica dolç. Nosaltres també per la Fira de l'All, que us convido, que és la primera cap de setmana d'octubre, hem fet el botifall, que és la botifarra d'all, l'hamburguesa d'all, vale, el salsitxall, el pa d'all, i ara estem provant la cervesa d'all. O sigui que experimentem molt amb l'all.
Molt bé. De tota manera, no oblidem que l'all, per mi... és l'aroma culinari per excel·lència de la Mediterrània.
Sí, exacte.
Perquè el trobem en gairebé totes les picades. Sempre hi va un puntet d'all que dona aquesta guspira de sabor afegit que sempre és agradable.
I tant.
Fins i tot a qualsevol fregit o a una fornada, depèn del que hi posis, no? Però ni que no hi vingui... Hi poses un allet per allà al fons, saps? Bum, i deixes caure una dent d'all i sempre té aquest toc, saps? Aquest toc una mica especial.
Sí, mira, hi ha persones que no el toleren gaire, l'all. Després els hi costa de pair.
Sí.
Però a mi m'agrada, per exemple, una amanida, segons de quines herbes és, si és de creixens o d'escarola o el que sigui, fregar la tuell on te fem l'amanida, el bol aquell, fregat amb un all, i després fer la vinagreta allà. Però l'all després el guardem per una altra cosa, però només ho freguem. Li dona un aroma agradable d'all, però no tens el problema acabat de que te'n recordes tota la tarda, doncs, després de menjar-te-la, no? I, en canvi, ho ha perfumat amb molta gràcia i, bé, m'agrada.
O també amb l'oli, eh? Amb l'oli hi ha molta gent que dintre el citrell hi posa també una mica d'all o una mica de cidreta, és a dir, per aromatitzar una mica més l'oli, eh? Per quan fem amanides o quan fem algun tipus de verdura per acompanyar-la, també l'all és un complement doncs, per barrejar i per posar dintre el citrell d'oli i doncs, que es vagi agafant aquest oli una mica de gust.
Com per cert, Salvador, com el feu a vosaltres l'all cremat aquí a Cornellà de Terri?
Bueno, Cornellà no fem all cremat.
No feu all cremat, eh? Vale, no.
No.
Deu ser del poc que no feu amb all.
Anem a Vilanova i Geltrú, mirar-ho. També és veritat que per la Fira de l'All, o sigui, nosaltres hi anem ara a Vilanova i la Geltrú a col·laborar, no? A més, els trofeus són els forts d'alls, és a dir, el que guanya el concurs d'all cremat li fem entrega d'un fort d'alls de Cornellà del Terri, eh? Allà davant del pòsit de Vilanova i la Geltrú. Però també és veritat que per la Fira de l'All els amics de Vilanova i la Geltrú ens pugen i els pescadors de Vilanova i la Geltrú, de la cofreria de pescadors, doncs el que ens fan és i ens regalen un plat de degustació de mar, no? Que pot ser doncs, una fideuà marina, un pop... És buscar també aquesta combinació, no? Que crec que també és agermanar moltes vegades quan es parlen de l'agermanament de diferents pobles, també buscar aquesta relació culinària, no? Que això també és importantíssim.
Doncs, escolti...
Hauríeu d'intentar, fer l'all cremat de pollastre, que abans ho comentava l'Ivan, i és molt bo, també, queda lligat, la salsa queda fantàstica, i a més a més és una manera de menjar el pollastre diferent.
Ah, perfecte, és una molt bona idea, doncs, per apuntar-nos per l'edició d'aquest any de la Fira de l'All.
És que passa que el pollastre s'ha de rossejar una miqueta dintre l'oli primer, i després, evidentment, com que deixarà una mica de greix, treure'n una miqueta, llavors posar-hi els alls i acabar de fer l'all cremat ja.
Escolta'm, fem una cosa. Primera setmana d'octubre. Doncs
ja... Primer cap de setmana d'octubre.
Això, primer cap de setmana.
5 i 6 d'octubre.
Doncs ja fem que us poseu i fem una petita masterclass, o com es digui, això, aquesta cosa del pollastre a l'all cremat.
Convidem a tots els oients a degustar i que vinguin i que disfrutin d'aquesta fira.
Escolta'm, Salvador, sé que estareu per Vilanova també donant petites mostres d'alls perquè aprenguem a valorar el producte de quilòmetre zero,
Exacte, això és importantíssim i també doncs, que la gent, quan li dones tota la gent de públic també se li don unes petites bosses amb l'etiqueta de la Fira de l'All, doncs de la propera Fira de l'All, en aquest cas el 5 i 6 d'octubre del 2019, doncs també és una part de promocionar el que és la comarca del Pla de l'Estany i promocionar també el poble de Cornellà del Terri, no? Que en definitiva també és una comarca que tenim moltes cases rurals, tenim molta part doncs, d'establiments de restauració i a part doncs, és veritat que aquí al Pla de l'Estany som una comarca que tenim la cuina com un dels pilars fonamentals perquè tenim l'all de Cornellà, la carbassa, d'Esponellà, tenim a Banyoles que també tenim molts de productes a quilòmetre zero, també ens acompanya la mel de Crespià, no? És a dir, són diferents elements a la comarca, a més doncs, els formatges de diferents llocs d'aquestes masies que ens fan formatges artesans, olis artesans, és a dir, som una comarca que la part alimentària, la part doncs, del producte quilòmetre zero fet artesanal, doncs és molt present.
Sí, moltíssimes gràcies, alcalde, que vagi molt bé, Salvador Coll.
Una abraçada, va, doncs, que
cuida't,
vagi bé.
Cuida't, Rebeu, fins després, molt bona tarda. Escolteu, Pere, Xavier, a veure, pels que som molt matussers, ja us ho dic ara, però té molt bona pinta. Deu que amb qualsevol peix... De fet, la cuina de bord, jo crec que aquest plat és un plat de cuina de bord, si no és així em rectifiqueu, és una cuina deliciosa i molt senzilla.
És evident. A veure, hem de pensar que no hi havia gaire espai allà a bord, precisament a les embarcacions, i tampoc podien portar gaires atuells. I si eren atuells, doncs havien de ser més aviat metàl·lics, perquè si no, amb un cop de mar ho rompia tot. Vull dir, una olla de terrissa hauria durat un misto. Fins i tot els porrons els vestien de xarxa per evitar que amb els cops es trenquessin. Doncs bé, era una cuina, ja dic, d'immediatesa. Més quilòmetre zero no podia ser. Doncs de milla zero, perquè allà el peix es pescava i es menjava bé la brasa directament sobre el foc aquest de carbó d'alzina, o si no, doncs es feia fregit o alguna cosa així. I després es feia un suquet, el que toqués, però també... menjaven molt de bacallà, menjaven estofats i menjaven altres carns i bull de tonyina i coses d'aquestes. Però vaja, normalment el que menjaven era el peix que agafaven. El peix que estava una miqueta trencat, que ja el valor del mercat havia baixat una miqueta, però en canvi tenia totes les propietats organolèptiques igual que el que estava sencer. I això és el que menjaven a bordo.
Pere, què volies dir? Bé, jo volia fer una puntuació de que hi ha molta gent que desconeix les propietats de l'all. Que molta gent a l'all no se'l menja perquè li retor, perquè li molesta, però jo personalment tinc un llibre que és Curacions a través de l'all. Si les coses les fem saber treballar-les i utilitzar-les bé, sempre poden ser una ajuda, i en aquest cas l'all és una ajuda inclús per malalties, perquè la gent tingui informació que és tan important un all cremat com els anys d'Esterri de Neu, perquè així fem el maridatge com Déu mana.
Ara que ens ho expliques una mica, quines avantatges té menjar all, per exemple?
Per exemple, un all amb dijú és bo, l'all també és molt bo pels vasos sanguinis, vull dir, té moltes propietats.
És antisèptic, també, sí. I és facilita la sort de la sang, també, que és el que diu ell, però és antisèptic, bàsicament,
Sí que és cert que deien que l'all cremat era un plat cardiosaludable, també.
Sí.
Deies, Xavier, que antigament es cuinava l'all cremat amb el típic fogonet, amb carbó, sí. Es necessitava també el ventall. En el concurs també es farà d'aquesta manera, Tornem a la cuina antiga.
I fixeu-vos, si tens ocasió de baixar a la platja aquell dia, i suposo que l'alcalde ja se'n deuen recordar, que l'olor que es desprèn allà d'aquell sofregit d'all i tomàquet amb l'oli que serà bo, allò ho ajuntem amb la flaire que fa el carbó d'alzina al cremar. Després imaginem-nos que això ho poguessin fer a Randones, allà al costat de la platja. Doncs l'olor de iode del mar, l'olor d'algunes algues que hi hagués per allà, fins i tot l'olor del calafatejat de les barques. Si tot això ho poguessin sintetitzar i posar en una ampolleta o fer-ne una pastilla, els més inapetents, aquells que diuen, oh, estic desganant, no sé què, amb una pastilleta d'aquesta et tornien a agafar la gana de seguida.
De fet, és l'únic dia de l'any que tornem a olorar, no? A olorar aquestes, aquests menjars aquí a Vilanova. Antigament sí que ho podíem fer a la platja molt sovint, però ara això s'ha perdut, aquesta essència.
Últimament era cada dia. A la platja, les que anaven a pescar amb la llum, els d'encerclament, els del peix blau, feien el ranxo, allà, quatre caixes de peix, tombades cul per munt, a sobre un fogonet d'aquest de carbó d'alzina, un ventall, i al costat un morter per fer una mica d'allioli, una picada, depenent del dia. I després de menjar, a varar les barques.
I, evidentment, un bon porró de vi del Penedès, com és origen nostre, no? Perquè, justament, a Baixa Mar i a Vilanova tenim el carrer dels Boters, que des d'aquí, o sigui, tant els mariners com tot el tema del vi estava bastant també unit, no? I eren coetanis, per dir alguna cosa, no? I llavors, clar, el típic porró amb la xarxa feta per les xarxaires o les remendadores és un element, si més no, senzill i típic de mar.
Escolta'm, això que esteu dient, això és veritable cuina mediterrània, no? Quan es parla de la cuina mediterrània i tothom parla de fer amanides i tal, que sí, que és veritat, que també ho són, sí. Que està molt bé, però això és cuina mediterrània, no? Que és plat únic, però un plat ben condimentat, ben elaborat, amb temps, amb producte de proximitat, amb peix. Aquesta és l'arrel de la...
I saps quina és la gràcia de tot això?
Quina?
És que hi ha un proverbi que diu que cada terra fa sa gerra, no sa guerra.
I tant.
Sa gerra, el recipient aquest de terrissa.
Sí.
Però cada poble, cada platja fa el seu suquet. Si comencem des del Cap de Creus fins a baix a Tarifa, veurem que tota la Mediterrània fan un suquet d'una manera o d'una altra. Alguns hi posen una picada, d'altres hi posen nyora. Cap aquí baix fan la llipebre, cap aquí el delta. Més amunt fan la picada, fins i tot a vegades hi posen alguna galeta d'aquelles, una galeta Maria o el que sigui. Però
sí.
Tot és un suquet, que la base és això, doncs extraure una miqueta el sabor d'aquell peix i comunicar-lo a les patates. I llavors una cosa i l'altra. I el dia que quedava una miqueta més suau, doncs el ranxero, el que feia era un morter d'allioli, i amb allioli fins i tot les pedres de riera són bones.
De fet, hi ha diferències notables, eh? Ja no només pel gust, sinó també a la vista. Quan parlem de suquet, quan parlem de ranxo, quan parlem d'all cremat, hi ha diferències?
Vostè
bé,
mateix.
Jo crec que la diferència està més, a vegades, no amb la matèria prima, sí, a vegades amb els ingredients que hi poses, perquè, per exemple, si afegeixes picades, sobretot les picades és quan et fan que un plat tingui més una denominació que l'altre. En el cas de, com ja hem dit, l'all cremat de Vilanova no té picada. Llavors sí que hi ha altres suquets que ja tens la incorporació de l'anyora, incorporació d'ametlles, avellanes, inclús també s'hi posa el carquinyoli, ja hi comencem a incorporar també inclús un raig de vi blanc. Clar, és que ja és que cada lloc fa el seu plat. I, bueno, també hi ha un estàndard, que és el que diríem, que és el que a vegades et serveixen amb el món de l'hostaleria o de la restauració, que a vegades sembla que hi hagi com un patró, diguéssim, que tothom et diu un suquet de peix, però vas amb un lloc i dius el suquet de peix aquest amb el del costat no té res a veure. Llavors, clar, també és molt important el tipus de peix que a vegades utilitzem. Penseu que habitualment la gent, segons quins peixos de roca, no se'ls menja perquè troben espines. Però moltes vegades són molt més bons i molt més sabrosos el tipus de peix, i és molt més agradable en boca que, per exemple, segons quin tipus de peix, que no s'ha de desmereixer, però que és més insípid.
Jo tinc una teoria, i és que els cuiners, que jo sóc ex-cuiner, els cuiners hem fet perdre a la gent les ganes de menjar peix amb espines.
Sí,
i és culpa nostra que l'hem donat tot filetejat. Però sí, pensem una cosa. Quan volem menjar un bon entrecot, oi que mirem que tingui un tros de costella, un tros d'os, agafem aquell perquè és més gustós al final que l'altre que no em porta? Doncs el peix és el mateix. I quan se fa un suquet d'aquest tipus, el cap del peix ha d'anar dintre del suc. I allò ha de generar un sabor especial que, si no hi és, doncs, evidentment, es troba a faltar. Aquest si és només un filet... Perdó, em sembla que interrompo.
No, t'interrompia jo, disculpa. Acaba, digues.
No, que si fas un suquet només amb un filet de peix, pot ser molt bo, però si el fas aquell peix amb espina, que és com es menjava abans, fins fa no gaire, fins que va venir els anys 70, finals dels 70, amb la Nouvelle Cuisine, que va venir aquesta importació, aquesta idea que la gent es van tornar una miqueta dropos perquè no volien triar el peix i ho havien de tenir tot gairebé no mastegat, però sí a punt de mastegar. I és una llàstima, perquè hem perdut sabor amb tot això.
Bueno, però si la gent que, com a cuiners que som, defensem a vegades doncs, aquest tipus de menjar, és molt important perquè nosaltres tenim proveïdors que encara pesquen peixos, diguéssim, dels que volem nosaltres. Jo personalment sempre procuro doncs, buscar peixos d'aquest tipus, el congre i molts peixos d'aquests, perquè és que, a més, sí, són peixos que no estan valorats, sí, i que en plat i a l'hora de fer-los és que és un altre sabor.
Sí, però això aquest el menjaràs tu a casa teva, però en un restaurant no els busquis.
No, però jo me'l menjo.
No els busquis perquè la gent ha perdut el costum de menjar peix amb
espina.
Bueno,
però escolta'm, això hem de tornar a reeducar aquí amb la gent.
I després ho hem de fer. No, però jo crec que és una feina. Mira, sembla que és la tercera vegada que ho dic aquesta setmana i no em cansaré de repetir-ho. L'altre dia la Generalitat presentava una campanya perquè els nanos mengin fruita a l'escola i s'hi deixa gairebé 3 milions d'euros en portar fruita de proximitat, que em sembla fantàstic. Però jo reclamo a la Generalitat que faci el mateix amb el peix i amb els peixos que, dels quals esteu parlant vosaltres. Hem de tornar altre cop a menjar peix i hem d'ensenyar-li a la gent que un peix amb espines és un peix bo, l'únic que hem de fer és separar-li les espines i els hem de fer veure que aquest peix, que és bo, tan bo com un rap o més, és a sobre econòmic, molt més barat, sí, que molta de la carn que comprem a qualsevol supermercat. I, hòstia, això ho hem d'aconseguir i ens hi hem de posar.
Escolta'm, senyor Cano, anys enrere, i aquí tinc un dels promotors, perquè jo vaig aprendre molt del senyor Xavier Mestres, aquí a Vilanova vam fer durant molts anys la festa del peix senzill i humil, i justament van tindre en aquella època un ressò molt important perquè es van arribar a fer plats que personalment vaig veure que eren manjares. Jo d'aquelles jornades que es van estar fent durant molts anys aquí a Vilanova i la Geltrú, que es van promocionar a través de l'Institut Setmana del Mar, doncs vam aconseguir autèntics festival del peix.
Pere,
durant uns anys, sí.
No, ho hem de deixar aquí, ho hem de reeditar.
D'acord.
Us agraeixo molt que m'hagueu acompanyat i reprenem aquesta conversa en el punt que la deixem avui. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies. Ha sigut un plaer.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Em vas deixar fugint de la tristesa d'aquest món en un lloc remot i llunyà per anar a viure no sé on. Jo segueixo pensant igual. Tu tens un lloc dins del meu cap. I si algun dia vols venir, estaré sempre aquí. Ets dins del meu cap, ben dins del meu cap. Poca gent et coneix, jo t'he vist algun cop i vaig tenir la mala sort de fer-ho. Ara estic ben boig. Ets dins del meu cap, ben dins del meu cap. Ets dins del meu cap, és el motiu de molts somriures i la cura de molts cors trencats. Et necessitem per viure.
Bona tarda, són les 7.